Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest dilluns festiu a Barcelona i quan fa una setmana que els barcelonins van dir que l'etapa d'Ada Colau com a alcaldessa de la capital catalana s'havia acabat, recupero en aquesta portada les reflexions de l'escriptor i historiador César Alcalá en el seu darrer llibre, Adeu-siau, fins sempre, Ada Colau, un llibre en el qual analitza els 8 anys de l'encara alcaldessa. L'autor es pregunta, en aquest llibre, algú va pensar alguna vegada que l'experiment d'Ada Colau sortiria bé? La pregunta és retòrica. Com descriu l'autor, Colau és una ocupa en la joventut, va treballar en diversos grups antisistema i aquests la van catapultar a l'alcaldia de Barcelona. Una part de la societat barcelonina no integrada dins d'ella li van donar el seu suport i, com escriu l'autor, al llarg d'aquests anys els ha subvencionat. La Barcelona del 92 ha passat a la història. Colau no ha dut a terme una sèrie de projectes que haguessin permès el dinamisme econòmic de la capital catalana. L'autor es clar en explicar els problemes amb els hotels, l'aeroport, els creuers, el mobile i una infinitat de polítiques contràries al que s'anomena el creixement econòmic de la ciutat de Barcelona. Colau no ha complert amb el que havia promès. Va prometre que es construirien pisos de protecció oficial al voltant d'uns 8.000, dels quals no ha complert ni una tercera part. Tampoc ha vigilat la seguretat de la capital catalana. Hi ha barris la inseguretat dels quals no permet a molts passejar pels seus carrers i es produeixen robatoris diàriament. Les rates i la brutícia és un altre problema de la capital catalana i per no parlar de les superilles que ha començat a construir per reduir el tràfic al centre de la ciutat, provocant un caos circulatori i sense reduir la contaminació de la capital. Com diu l'autor, Ada Colau va venir a canviar Barcelona i ho ha aconseguit, però a pitjor, l'ha destrossat, afirma César Alcalá. El llibre parla dels incompliments polítics de l'alcaldessa, no ha dut a terme el seu programa electoral, ha vulnerat el codi ètic i, per rematar els seus despropòsits, va trencar l'agermanament que Barcelona tenia amb Israel. Ha estat ambigua també amb l'independentisme, va estar a favor del referèndum il·legal de l'1 d'octubre, i si l'autor al principi del llibre es pregunta sobre si l'experiment anomenat Ada Colau podria sortir bé, al final contesta la pregunta i afirma que ha estat un sonor fracàs. Així doncs, adeu, Ada Colau. Bona tarda, sóc Carlos Losada i ara, com cada dia a aquesta hora, en companyia de la Mar Puerto, repassem titulars de les notícies més importants d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
L'actualitat d'aquest dilluns, en molts llocs festiu, passa per...
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per una presumpta agressió sexual en la celebració de la Copa d'Europa del Barça femení. Es tracta d'un jove de 30 anys que es va masturbar enmig de la multitud i va ejacular l'esquena d'una jove de 18 anys quan les jugadores ja anaven cap a l'autocar. Un agent de l'Arro, que es trobava al lloc dels fets, va poder apartar l'home i el van detenir. I el jutge interrogarà aquest dijous l'empresari i exdirigent de Convergència Democràtica de Catalunya, David Madí, per presumptes adjudicacions irregulars en una derivada del cas 3%. La declaració, que ha estat ajornada ja en dues ocasions, se celebrarà, si ho permet la vaga de funcionaris de justícia. D'altra banda, avui expliquem també que han estat detingudes 7 persones per estafar més de 100.000 euros amb targetes falses en autopistes franceses. L'organització delictiva estava assentada a les províncies de Tarragona, Saragossa i Castelló i l'import defraudat supera els 100.000 euros. I els Mossos d'Esquadra han desarticulat també un grup que robava diners i objectes de valor a gent gran a través del mètode de fals revisor a Barcelona. Tot això ha estat després de detenir el 30 de maig 8 persones que finalment han quedat en llibertat amb càrrecs amb un valor total de 51.733 euros estafats. A tot això, avui informem també que han detingut 4 persones a Barcelona per fabricar més de 66.000 llaminadures i xocolatines amb cànnabis. Els arrestats són 3 homes i una dona d'entre 32 i 42 anys i tenien una plantació de marihuana al soterrani d'un local que feien servir com a magatzem al districte d'Horta-Guinardó. I parlem ara de la pirotècnia de la Patum, que serà custodiada 24 hores al dia i amb màximes seguretat, mesures de seguretat possibles. En total es cremaran 297 quilos de pólvora des d'aquest dijous i fins al proper diumenge. Acabem també explicant que les comarques gironines concentren el 44% dels habitatges turístics registrats a Catalunya. Al llarg de l'última dècada, les llicències de la demarcació hem de dir que s'han multiplicat per 4.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un dilluns, festiu en algunes ciutats i pobles de Catalunya, amb un temps tranquil aquest matí a la tarda. Un dia més agafen força les nuvolades, que deixaran tempestes a moltes comarques, sobretot a les del Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central. Ruixats que localment seran forts, acompanyats de tempestes i calamarses. Temperatures sense canvis, a màximes entre els 24 i els 27 graus. La xarxa viària hores d'ara comença a estar complicada en aquesta operació retorn. Per exemple, tenim retencions a la B224 a Sant Esteve de Sesrovires i una cua de 3 quilòmetres en direcció a Martorell. També hi ha retenció a la B30, uns 4 quilòmetres entre Barberà i Cerdanyola del Vallès, direcció cap a la província de Girona. També trobem cua a la C31 a Sant Boi de Llobregat fins a Viladecans. Hi ha un carril tallat en aquest cas, direcció, com dèiem, cap a Barcelona, i encara també tenim retencions en en dos sentits de la marxa a la C16, concretament a Cercs, a causa d'un accident.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Comencem amb dues últimes hores. La primera ens arriba des de Badalona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació que dissabte passat a les 6 de la tarda s'hauria comès a una menor protagonitzada per un grup d'entre 6 i 7 menors i algun major d'edat, entre els quals es trobava el xicot de la víctima. La menor va ser traslladada després de la denúncia a l'Hospital de Can Ruti, fins on es va apropar una psicòloga especialitzada en aquests successos de l'Hospital de la Vall d'Hebron, on va rebre assistència mèdica i també psicològica. Els investigadors han identificat i arrestat 5 dels presumptes responsables, segons ha pogut saber el diari La Vanguardia, de diversos fonts que estan investigant aquest cas. Tots són menors d'edat, veïns del barri badaloní de Sant Roc, i han declarat que aquella tarda el xicot de la víctima els va convidar a violar entre tots a la menor. Alguns d'ells van gravar l'agressió amb els seus telèfons mòbils. I a les comarques de Lleida hi ha 5 agents dels Mossos d'Esquadra ferits de caràcter lleu després d'enfrontar-se a un grup de persones quan intentaven accedir a una festa rave a la localitat d'Ivars de la Noguera. La rave, amb la major part de participants, que són ciutadans estrangers, va començar divendres a la tarda i hores d'ara continua en aquests moments. I els 5 agents, com deia, ferits, no han anat avui a treballar i estan tots de baixa mèdica a causa de les lesions que van patir. Es va fregar la tragèdia quan el camió procedent de la rave, en lloc d'aturar-se, va embestir al punt de control policial. Els Mossos sols van detenir un home perquè els participants de la festa il·legal van anar contra tots els agents. El portaveu del sindicat de Mossos, USPAC, Albert Palacios, explica la situació i els fets a COPE Catalunya.
Es va poder detenir un, amb la segona va poder escapar perquè tota la resta de gent que hi havia per la zona els va començar a tirar els agents d'ampolles, pedres, els van tirar de tots. I el que succeeix ja és el pa nostre de cada dia. Catalunya, Barcelona, ja és igual, Ibars, Igualada, Vilafranca, ja és igual. Catalunya ja s'ha instaurat com a zona de conflicte, de cachondeo, zero autoritat. Pues fins que algú prengui mal. I ja no parlo de policia o ciutadà que passi per allà.
Els 5 agents ferits segueixen sota tractament mèdic i l'investigació policial pretén identificar els organitzadors d'aquesta festa il·legal a la localitat d'Ivars de la Noguera, a la província de Lleida. I avui és el Dia Mundial del Medi Ambient i hi ha moltes maneres de celebrar-ho, denunciant, divulgant, actuant i també promocionant alguns entorns naturals que sovint i lamentablement maltractem. Ens venen al cap, per exemple, el Delta de l'Ebre, el Montseny, el Cap de Creus o també el Parc d'Aigüestortes i Llac de Sant Maurici. Tots aquests són paratges naturals impressionants i protegir-los hauria de ser una obligació i un compromís de tots, pensant sobretot en les generacions que vindran. L'Andrea Gavarró ens fa ara una proposta per visitar aquesta setmana, en motiu d'aquest Dia Mundial del Medi Ambient, un dels paratges naturals de Catalunya més macos, el Parc d'Aigüestortes a les comarques de Lleida.
Amb gairebé 200 llacs i innombrables rierols, l'aigua és la protagonista del Parc d'Aigüestortes, l'únic parc natural de Catalunya. El seu paisatge d'alta muntanya i el seu impressionant relleu fan que sigui un bon lloc per a tots els públics. Així ho explica el tècnic d'ús públic del Parc Natural d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Xavier Llimiñana.
El que tinguem a aquestes altures tan diferenciades, el que crea és una diversitat d'ambients molt gran i fa que el parc sigui apte per tot el tipus de públic. És a dir, doncs, podem tenir cims de 3.000 metres que doncs, són només aptes per persones molt avesades al muntanyisme i a l'alpinisme, i en canvi tenim zones de fons de vall, de zones amb estanys, l'Estany de Sant Maurici, el Planell d'Aigüestortes, i estan aptes per tota la família i que fins i tot tenim adaptades per a persones amb diversitat funcional.
A més, Xavier Llimiñana explica que en un moment en el que és tan important preservar el medi ambient, des del Parc Natural d'Aigüestortes han impulsat una tasca d'educació ambiental.
i sobretot aquest any doncs, hem treballat molt en tot el que són escoles locals perquè els més petits coneguin una mica doncs, tot el tema del canvi climàtic, la importància del Parc Nacional i veure què podem fer contra aquest canvi climàtic, no? I doncs, que els més petits en siguin coneixedors.
El Parc Natural d'Aigüestortes és tot un ecosistema amb diferents espècies de flora i fauna d'alta muntanya on conviuen espècies úniques i diverses. Entre els motius per engrescar-se a venir, Llimiñana posa de relleu l'experiència salvatge i diferent en un entorn d'alta muntanya on la natura és la protagonista.
I Andrea, molt relacionat amb el medi ambient, explica'ns l'alerta que fan els metges de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Constaten un augment de les malalties per contaminació i proposen passar desadvertiments a prendre mesures. En aquest sentit, els especialistes aposten per recollir els nivells d'exposició a la pol·lució a la història clínica de cadascun dels pacients.
El president de la Comissió de Salut i Medi Ambient de la Vall d'Hebron, Jordi Banyeres, va liderar un estudi que demostra que els dies de més contaminació es produeixen més atacs de cor greus. Avui, amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, ho recorda.
La relació és clara. Els dies que realment hi ha més contaminació tenim més ingressos, no, per malalties cardiovasculars, per malalties pneumològiques, per malalties digestives, i això és un fet que s'ha replicat en moltes ciutats, no, al llarg dels últims anys.
A més, el doctor Banyeres alerta que no s'està tractant la contaminació com un factor de risc de moltes malalties i ho compara amb la percepció que la societat tenia del tabac fa 50 anys, quan el consum no semblava nociu i ara, en canvi, ningú ho qüestiona. La investigadora Maria Jesús Cruz també adverteix d'un increment de malalties respiratòries i dels seus símptomes, com l'asma, així com d'altres patologies.
Sí, que no només és un increment d'aquestes malalties, sinó també de les persones que estan malaltes que es troben pitjor quan hi ha episodis als de contaminació.
La doctora Cruz adverteix que el risc de la contaminació és molt evident en els infants, ja que el seu cos està en ple desenvolupament i també hi són especialment vulnerables les embarassades i les persones grans. La Comissió de Salut i Medi Ambient de Vall d'Hebron treballa per portar l'evidència científica a la pràctica, al dia a dia. Entre els seus reptes es troba conscienciar la població i els sanitaris, aconseguir que la contaminació es vegi com un factor de risc de malalties i s'inclogui en les històries clíniques dels pacients i, per últim, donar indicacions per ajudar la població i assessorar els polítics.
I aquest dilluns t'estem fent una pregunta. Creus que les classes haurien de començar més tard pels adolescents? Metges i científics demanen que els instituts comencin a les 9 del matí per adaptar les classes al son dels adolescents i no als hàbits dels adults, ja siguin pares o professors. Es tracta, expliquen els experts, per un motiu fisiològic, no d'hàbits. Als adolescents els agafa la son més tard de forma natural, però continuen necessitant dormir unes 8 i 9 hores aproximadament cada dia. I què diuen des del Departament d'Ensenyament? Doncs per ara no diuen res, tot i haver rebut una gran quantitat d'alertes de professors sobre això. Cada vegada, diuen, més alumnes van a classe amb signes d'haver dormit poc o molt poc. I des de l'Associació de Famílies d'Alumnes de Catalunya s'ha fet un estudi sobre la qüestió que la seva directora, Lidón Gasull, ha explicat avui a Herrera en Cope Catalunya i Andorra. Ricard Álvarez.
Si reclamen uns horaris més racionals, el considerar que els actuals són diferents als bioritmes de l'adolescència. Segons una enquesta, el 52% dels adolescents dormen menys de 8 hores quan el recomanable supera aquesta xifra i apropar-se a les 10. L'addicció a les pantalles està provocant una pèrdua de descans i una afectació en el rendiment. Lídia Gasull ha exposat a Herrera a Cope Catalunya que els actuals horaris no estan validats pels pediatres.
Els adolescents comencen a les 8, 8 i mitja del matí la seva jornada escolar, fan una jornada continuada, intensiva. En la majoria dels casos dinen a casa sobre les 3, 3 i mitja o les 4 de la tarda si s'han de desplaçar, i això, clarament, en termes de salut, no és l'adequat per als adolescents. També ens hauríem de replantejar si aquest temps tan gran, no?, que ocupem per l'espai de migdia el podríem reduir una mica.
El problema augmenta quan hi ha molta distància entre la vivenda i el col·legi i els horaris s'amplien. L'associació diu que s'amplia la situació de nens i nenes de 12 anys que arriben a les 4 de la tarda a casa i dinen cada dia sols. Es reclama una tercera via, iniciar les classes més tard, comptar el pati com horari lectiu i facilitar menjadors pels alumnes que portin la carmanyola de casa.
Una cosa és la teoria que acabem d'escoltar i que sempre funciona i queda molt bé, però una altra és la pràctica, és a dir, el dia a dia de les famílies. El Sergi Tor està a hores d'ara al costat d'un pare de família. Anem a comprovar com ho gestiona tot plegat. Sergi, bona tarda.
Bona tarda, Carles. Doncs som aquí a un pare que té, en aquest cas, dues filles adolescents. Una, per cert, que abandonarà ja el que és pels estudis de secundària, ingressa a la universitat, i la segona que entra ja a la secundària. I amb aquest debat dels horaris que s'està establint hores d'ara per part de diverses associacions i entitats que demanen que hi hagi un canvi per tal de millorar el rendiment escolar dels adolescents, doncs saludem a David Casero. David, benvingut a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra, i bon migdia.
Hola, bon migdia a tothom.
Bé, tens experiència per la teva filla gran dels horaris i ara també doncs adaptarà la teva filla petita. Tu els actuals horaris que hi ha a la secundària els trobes correctes o creus que es podrien introduir alguns canvis per millorar el rendiment escolar?
Bueno, jo crec que són totalment correctes. Vull dir, a la secundària precisament es comença a fer unes jornades intensives que fan amb el que jo crec que la productivitat de la persona i del cervell en si estigui molt més atent, ja que a la primària veiem que fins i tot les classes que tenim a la tarda, a jornada partida, pues, bueno, solen ser una miqueta més fluixes o d'una sola matèria només per no carregar. Crec que la productivitat està allà, al matí, i que precisament uns horaris de 8 a 3, o de 8 i quart a 3 quarts de 3, més o menys, bueno, pues, són horaris perfectament assumibles per poder descansar i, a més, per poder tindre una productivitat a la tarda.
Per tant, el fet que a les 8 del matí comencen les classes, o un quart de 9, depèn en aquest cas únicament aquest marge d'un quart d'hora, crec que és una hora adequada.
Jo crec que és una hora adequada. Un altre cas és, que clar, jo no pateixo en aquest moment, que és la distància al centre. D'acord? Vull dir, sempre que, clar, si n'hi ha centres que estan molt lluny o que tens mitja hora o tres quarts en grans ciutats per anar, precisament, bueno, pues clar, l'horari se'n va molt més enrere, però en aquests casos i sempre que tinguis la possibilitat de, bueno, pues de tindre una, bueno, pues una distància curta o una distància assumible, bueno, pues crec que la productivitat al matí no té res a veure a la tarda, amb aquestes jornades partides i demés.
L'altre tema important són els exàmens. Diuen que, en aquest cas, un examen a primera hora té pitjors notes que no pas un examen amb tercera o quarta hora, a causa bueno, de la conciliació de la son amb l'estudiant. Això dels exàmens a primera hora, tu sí que ho canviaries o ho trobes correcte depenent de l'assignatura que tinguin?
Bueno, jo crec que depèn de l'assignatura. De vegades és molt millor treure-ho del mig, no? Això sí, jo crec que tots són hàbits, no? Aquests hàbits de aixecar-se una miqueta més aviat, d'anar una miqueta més tranquil, de tindre temps de repassar 10 minuts i, a més, de poder esmorzar bé i, a més, estar descansat. Vull dir, el que no podem pretendre és que un nen estigui al llit a les 11 de la nit i a les 7 del matí estigui despert. Aquesta és una meravella.
Aquesta és la clau, l'hora que se'n van a dormir. A la teva família, en quina hora van a dormir?
Pues mira, amb la meva família a les 9 i mitja estem tots, ja hem sopat, hem anat al gimnàs, a les classes que tinguin de música, d'anglès, de lo que sigo, ja hem repassat, hem parlat.
David Casero, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia, te veiem les idees molt clares, això sí, gràcies David.
Gràcies i bona tarda.
Gràcies al Sergi Tol per aquesta comunicació amb els carrers de la ciutat de Lleida. Coneixerà l'opinió d'aquest pare de família que ens ha donat el seu parer doncs, al voltant d'aquest debat que comença a agafar cada cop més força. Us ja ho dèiem fa uns instants, el Departament d'Ensenyament ha rebut algunes peticions, algunes queixes. Aviam si és possible que les horaris escolars dels adolescents, en lloc de començar a les 8 del matí, doncs puguin fer-ho a les 9 del matí. No sembla ser que sigui la intenció per ara des del Departament d'Ensenyament d'obrir aquest debat. Nosaltres ho deixem aquí sobre la taula, aparquem aquesta qüestió i ens endinsem al món de la política municipal. Després de les eleccions del diumenge passat, Ada Colau sembla ser que es resisteix a deixar l'alcaldia de Barcelona. Els comuns han presentat un recurs davant la Junta Electoral per alguns errors en el recompte a la capital catalana, ho ha fet després dels recomptes finals de divendres. Aquesta reclamació no afectaria el procés d'escollir nou alcalde que està previst pel pròxim dia 17 de juny. Mentrestant, el president del Partit Popular Catalunya, Alejandro Fernández, ha explicat que farà alcalde de la capital catalana qui trenqui amb el model de ciutat dels darrers 8 anys, Joaquín Soneira.
El president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, ha avançat que Daniel Estirera és l'encarregat de decidir qui dona suport al PP i que la seva decisió serà la millor per a Barcelona, Catalunya i Espanya. Fernández ho ha dit al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, on ha dibuixat les prioritats que ha de tenir el nou govern municipal per rebre el suport dels populars.
Estic absolutament convençut que l'acord al qual s'arribi serà en benefici de Barcelona i de l'estabilitat institucional i del respecte a la llei, el respecte a la Constitució i el respecte a l'economia de mercat, el respecte a la propietat privada, el respecte al turisme, el respecte, és a dir, trencar un model que ha destruït Barcelona en els darrers 8 anys. No?
Fernández ha assegurat que l'estratègia de distensió impulsada pel govern de Pedro Sánchez amb els independentistes ha fracassat. Assegura que el front d'independentistes plantejat per Pere Aragonès és una mostra que tornarà al conflicte.
Perquè, clar, si resulta que per un resultat electoral diuen que tornarà al conflicte ells mateixos, s'ha demostrat que tota aquesta política només ha servit per rearmar-los. I que ara estan disposats a tornar vés a saber on. No sabem exactament, jo tampoc no ho sé. No sé si serà amb un sistema semblant al que van fer servir a partir de l'any 2012 o amb alguna fórmula diferent. Però ells mateixos ja han dit que és un front.
El president dels Populars Catalans també ha lamentat que els governs centrals han mirat més a les elites convergents que no al conjunt dels catalans.
I jo tinc la sensació que, històricament, des de Madrid, la política espanyola s'ha adreçat més a les elites convergents que no pas al conjunt de la societat catalana, que és molt plural. Molt plural. I, per tant, jo crec que nosaltres serem capaços de reconstruir aquest projecte, que és el que estem fent, adreçant-nos al conjunt de Catalunya.
Pel polític popular no tot se soluciona amb un millor sistema de finançament i fica l'exemple dels ajuts de Sánchez als joves, qüestionant si han resolt el problema o si, com a mínim, els joves han anat a votar al Partit Socialista.
Com sempre, a aquesta hora és un moment de fer una petita aturada, publicitat i després molta atenció, perquè si és dels que mossegues les ungles habitualment, un mal hàbit, doncs t'explicarem força coses. Serà d'aquí un parell de minutets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Buscas diversión?
Bueno, estudio. Científicos franceses y holandeses aseguran que los lanzadores de disco se marean y los de martillo no.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El centro de gravedad está entre el martillo y tu cuerpo. Es por el centro de gravedad.
¿Quién hace deporte? Claro,
naranjo.
Él,
pues naranjo. Claro, es el único que sabe cosas.
Claro, eso sí, los demás. Y aquí nosotros callados.
Es, y decimos que sí, pues no tengo ni idea.
Claro, ni idea.
Ahora, ¿quién me dice que no y que me lo razone?
Claro.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas, una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas, llama al 900-222-225.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tu deia fa un moment, mossegar-se les ungles és un dels mals hàbits més habituals entre la població. En casos d'estrès, ansietat o nerviosisme, moltes persones reaccionen de manera automàtica mossegant-se les ungles. Encara que sembla un costum innocent, pot implicar greus problemes com trencament de dents o risc d'infeccions a la cavitat bucal o a l'ungla més castigada per les mossegades. A Herrera en COPE Catalunya i Andorra hem escoltat a la Belén, una noia molt nerviosa i inquieta que es mossega molt i molt les ungles, fins i tot quan les porta pintades. El seu testimoni l'ha recollit la Yolanda Canales.
La Belén té ara 23 anys. Fa molt temps que es mossega les ungles, però no recorda quan, el moment exacte en què va començar amb aquest hàbit. Sempre s'ha vist així, mossegant-se les ungles.
No, sincerament no ho recordo. Jo em recordo a mi, de tota la vida, menjant-me les ungles.
Sí, no tinc un moment que digui, vale, aquí va ser quan vaig començar.
No és que aquest hàbit li comporti problemes especials, però el cert diu, i més ara que treballa de cambrera, li recomanen que tingui les ungles molt millor. I això que ella ho ha provat tot per evitar menjar-se-les, com l'esmalt que té un mal sabor, però de moment res li ha funcionat.
La primera jo vaig començar amb el pintaungles aquest, que té un sabor com amarg, però jo m'acostumava i me'l menjava. El pintar ungles. I després em van sortir com berrugues petits, sí. I em van dir que era de mossegar-me les ungles. Llavors me les van cremar i vaig estar un temps que no me les mossegava, però em vaig començar a arrencar la pell del voltant de la ungla. Després vaig dir, és igual, m'he de mossegar les ungles perquè estic nerviosa.
La Belén diu que es tracta d'un acte impulsiu, que no se n'adona quan ho fa. De fet, hi ha moments en què intenta evitar-ho, però quan és conscient ja té la mà a la boca.
És com un acte impulsiu i molt inconscient. Mm-hmm. Perquè jo més d'un cop he intentat no menjar-me les ungles, però quan me n'adono ja tinc la mala boca.
I quan li acostuma a passar això? Sobretot en èpoques d'exàmens. Però en general, la Belén reconeix que és una persona molt nerviosa i això pot provocar també el seu hàbit.
Tres no sé, però potser nervis sí. Jo sempre he sigut una persona molt nerviosa, molt activa. Jo des de petita sempre m'he llevat molt nerviosa pensant, ai, a veure com passarà avui durant el dia.
La Belén també procura fer-se sovint la manicura, fins i tot la permanent, però s'acaba menjant l'esmalt. Segons dades de la Societat Espanyola de Medicina Interna, aquest és un hàbit més freqüent en nens. Es mosseguen les ungles un 30% dels nens entre els 7 i els 10 anys i poden arribar a fer-ho també el 45% dels adolescents. També es continua mossegant les ungles un 10% dels adults.
Qui no s'ha mossegat mai les ungles? Doncs crec que tots ho hem fet més d'una o poder més de 5, 10, 15 o 20 vegades. Jo no sé quals, no sé pas quantes vegades una persona ho pot fer. És un costum perillós, un hàbit que, en fi, no és gaire saludable. Li volem preguntar a la doctora Pino Alonso del Servei de Psiquiatria de l'Hospital de Bellvitge. Doctora Alonso, molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs això que comentava a l'entrada, és perillós això de menjar-se les ungles de manera continuada, no això que dius, estàs nerviós i ho fas, però això de fer-ho molt seguit, molt continuat en el temps?
Clar, de fet és, com vostè deia, un hàbit no saludable que pot comportar doncs, problemes, especialment a nivell de les ungles, d'infeccions i també a nivell doncs, estètic de l'aspecte de les mans, que això després doncs, té una repercussió social important, perquè les mans és un dels no, de les parts del cos que més externalitzem i que més veiem. Llavors sí que en els casos que són greus doncs pot tenir una repercussió significativa.
Vostè és psiquiatra. Jo no sé si seria una qüestió més d'una intervenció dermatològica que no pas psiquiàtrica. Per què vostè és la persona que em pot atendre i explicar el per què ens mengem les ungles?
Clar, diguem que la onicofàgia, que és el nom mèdic no, de la conducta de menjar-se les ungles,
sí.
Té bàsicament conseqüències a nivell, com vostè diu, doncs, dermatològic, de les infeccions de la pell, etc. Però és veritat que en la enorme majoria dels casos és un tipus d'hàbit que respon a una situació d'ansietat. Llavors, per això, quan són casos amb una importància doncs, suficient, són els psicòlegs, sobretot, i de vegades els psiquiatres, els que fan una avaluació. Clar. Hem de pensar que la conducta en si de menjar-se les ungles és una conducta molt estesa, especialment entre els nens petits, no? Doncs, considera que entre un 30 i un 40% dels nens i els adolescents poden menjar-se les ungles en alguns moments en què poden estar neguitosos.
Sí.
En la majoria dels casos, a mesura que el nen o l'adolescent va creixent, aquesta conducta es va com autolimitant, sí. Perquè diguem que la persona doncs, va desenvolupant altres estratègies per afrontar el seu malestar emocional.
I quin tipus de tractament hi ha a hores d'ara que funcioni per poder deshabituar-se, tenir el costum, aquest hàbit de menjar-nos les ungles, doctora?
Clar, normalment és un tractament com doble, com si diguéssim. D'una banda intentes que la conducta en si, doncs, que la persona en prengui consciència, perquè moltíssimes vegades les persones que es mengen les ungles, quan comencen a fer-ho, ho fan de manera molt automàtica. Quasi sense adonar-se'n, doncs ja ho estan fent com un mecanisme per regular, doncs, situacions d'ansietat. Llavors, el primer pas sempre és que el pacient se n'adoni, no? Que quan té les ungles a la boca, prengui consciència i intenti separar. Després es recomana doncs, cuidar molt les ungles, portar-les ben arreglades, en el cas de les dones, per exemple, amb manicures, de forma que tu prens més consciència de quin és l'estat de les ungles. Es poden fer servir alguns vernissos que tenen mal gust, de forma que quan jo mossego, diguem que l'experiència, més enllà de que em calmi l'ansietat, és una experiència aversiva, perquè és desagradable al gust. I finalment, en els casos doncs, greus i quan hi ha molta sintomatologia ansiosa, el que cal és que el pacient desenvolupi altres estratègies per gestionar millor la seva ansietat i per regular-se emocionalment.
Doctora, ara us ho comentava així una mica per sobre, els líquids amb el gust funcionen, és un bon mètode. Ho dic perquè quan som petits, doncs les mares ens hi posaven a vegades uns líquids que tenen mal gust perquè no els mengéssim les ungles, no?
Clar, si només fas això, no sempre funciona. Al final això el que fa és, en psicologia això es diu un estímul aversiu, llavors el que intentes és que aquesta conducta, que té tendència a mantenir-se perquè té un efecte positiu en el sentit que et calma l'ansietat, doncs no tingui només aquest efecte positiu, sinó també com una mena d'efecte negatiu associat, no? De forma que quan tu doncs t'acostes les a la boca, el teu cervell recorda que això és una experiència desagradable. Clar, si només fas això, doncs no
acabes d'arreglar.
Útil. Clar, sempre cal valorar si la persona pot estar tenint, doncs en general, problemes d'ansietat o de regulació emocional i l'has d'ajudar a que pugui doncs, gestionar millor aquest malestar emocional.
I en quin moment és recomanable anar a veure un psiquiatre com vostè, que dius, el meu fill o jo mateix no paro de menjar-me les ungles? Hi ha un moment clau o què?
Clar, en el cas dels nens el que és molt important és no renyar-los, no enfadar-se amb ells, sobretot entendre que no serveix de res enfadar-te i l'únic que l'has de fer és ajudar-lo a prendre consciència, a adonar-se'n de què està fent això. Es poden com desenvolupar el que es diu la reversió d'hàbits, que és en el moment que aniries a mossegar-te les ungles, doncs tenir una altra cosa que has de fer amb les mans de forma que no pots portar-te les mans a la boca, no? Doncs amb els nens, per exemple, es pot fer amb joguines, amb objectes que hagin d'apretar un cert nombre de vegades per distanciar les mans de la boca. Jo diria que només cal consultar amb un psicòleg o amb un psiquiatre si nosaltres veiem que aquests símptomes s'acompanyen d'un nivell de malestar molt important, si comença a haver-hi doncs, infeccions repetides, si el nen té vergonya, la nena tenen vergonya doncs, d'ensenyar les mans, per exemple. En aquestes situacions, o bé perquè hi hagi molta sintomatologia ansiosa acompanyant, o bé perquè tingui molta repercussió doncs, a nivell de l'aspecte de les mans, és quan potser caldria consultar amb un professional.
Clar. Es pot arribar a perdre una ungla o les ungles, si no hi posem remei ben ràpid, no?
De fet, això nosaltres ho veiem. Hem de pensar que aquestes conductes, que són com conductes autolesives que es diuen de baixa intensitat, similars a arrencar-se els cabells, per exemple, o a gratar-se compulsivament, són molt freqüents, per exemple, en persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb algun tipus doncs, de retard mental. En aquests casos, per exemple, sí que pots veure quan la conducta persisteix molt que la persona pot arribar a perdre la ungla, sí, perquè com a conseqüència de les infeccions repetides doncs, i de la humitat constant que hi ha, i pensem que diguem que a les mans tenim un tipus de flora bacteriana i a la boca en tenim una altra. Si nosaltres anem mossegant-nos constantment, doncs això té efecte.
Molt bé, molt bé. Doctora Pino Alonso, del Servei de Psiquiatria de l'Hospital de Bellvitge, gràcies per atendre'ns i fins a una pròxima ocasió. I esperem que tot el que ens ha explicat serveixi perquè si algú que ens està escoltant ara mateix té aquest hàbit, aquest mal hàbit de mossegar-se les ungles, deixi de fer-ho, i que vagi a una consulta mèdica. Doctora, gràcies, bona tarda.
Moltíssimes gràcies.
porque te escucho cuando...
Molt bé, hem escoltat la doctora Pino i ara et presento a la Lidón Muñoz, una nedadora professional, esportista d'alt nivell i llicenciada en Medicina. Ha aconseguit 20 rècords d'Espanya en diferents disciplines, ha participat als Jocs de Tòquio, ha estat finalista i semifinalista en diversos campionats d'Europa i també del món, i a més ha superat el Mir. És, Mar Puerto, tot un exemple de perfecta organització, veritat?
Sí, amb ella hem parlat d'organització, d'èxits i de nous reptes. Una vida que porta compaginant amb estudis i formació des dels 14 anys i per la qual ha hagut de sacrificar algunes coses.
La carrera universitària de por sí la he tenido que hacer en más tiempo. En mi caso ya es una carrera larga de 6 años, he tenido que hacer en 9. No me gusta llamarlo sacrificio porque yo todo lo que he hecho lo ha sido porque yo he querido y me ha gustado hacerlo, o sea que no ha sido un sufrimiento en absoluto, pero... Bueno, sí que acabas priorizando, ¿no?, algunas cosas para que todo encaje. Y bueno, otra cosa importante que aquí sí que pienso que fue más un sacrificio fue pues mudarme de casa con 14 años, irme de Castellón a Alcalde de San Cugat a entrenar para apostar por mi rendimiento deportivo, ¿no?
Ara, en canvi, està en el club de natació de Sant Andreu, enfocada més aviat en el perfil de velocista i alhora amb el Mir superat i amb una plaça com a resident d'aparell digestiu. Una vida molt frenètica, però sempre amb reptes per davant.
Me gradué hace un año, me puse a estudiar el examen Mir, saqué buena nota, he conseguido la plaza que quiero y hace cuestión de una semana he empezado como residente de aparato digestivo, que es lo que quería. Este año seguro que se me va como a mezclar un poco las dos cosas. No será más que otro ejercicio de organización quizá a otro nivel, aunque para mí el más difícil fue el de la preparación del MIR, manteniendo el entrenamiento hasta el Campeonato de Europa de Roma el año pasado. Lo veo como un nivel más, un nivel elevado que me va a requerir para compaginar las dos cosas, pero estoy muy ilusionada porque veo el futuro, ¿no?
Doncs aquesta és la història de la Lidón Muñoz, una velocista professional i metge a la qual, com podeu escoltar, no li sobren hores al cap del dia.
Entrem ja a la recta final d'aquest informatiu migdia, com sempre, saludant el Joan Ballori. Joan, molt bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Tenim una última hora a Can Barça i una reunió entre el pare de Messi i el president del Barça, no?
Sí, és la notícia del matí, sens dubte, aquesta trobada entre el president del Barça, Joan Laporta, i el pare i representant de Leo Messi, Jorge Messi, al domicili del president del Barça, evidentment amb el futur de Leo Messi sobre la taula. A la sortida d'aquesta trobada, que ha durat uns 25 minuts aproximadament, Jorge Messi ha dit que li encantaria que Messi tornés al Barça, que el futbolista vol tornar, però que depèn de moltes coses. Feia la sensació a les últimes hores de que Leo Messi estava molt a prop de tancar un acord per jugar a l'Aràbia Saudita l'any que ve, o la temporada que ve, sí, per unes xifres que maregen, que superen els 500 milions d'euros per una temporada, però després d'aquesta trobada veurem què passa.
Aviam.
D'això en parlarem també de que s'ha acabat la Lliga, amb el Barça com a campió, 10 punts del Real Madrid, el Girona ha acabat desè, l'Espanyol ahir va empatar 3 davant l'Almeria, jugarà, com tothom sap, la temporada que ve a segona divisió, i també parlarem de bàsquet, de Fórmula 1 i de tennis d'aquí una estona.
Molt bé, tot això i molt més a les 3 i 5 Esports Cope. Joan, molt bon programa, eh?
Gràcies, fins ara.
I a les 7 de la tarda, tot i ser festiu a molts punts de Catalunya, la Montse Rodríguez està aquí amb nosaltres per presentar-nos la Linterna Cope Catalunya Andorra. Montse, què tal?
Doncs molt bé, amb ganes d'explicar-te una mica tot el que farem en el programa, que
per exemple,
és una continuació de tot el que esteu trucant.
Horaris escolars, diuen els adolescents, haurien de començar una mica més tard perquè tenen molta son.
Home, a mi em feia una mandra,
per
quedar-me tant d'hora.
Sí, no?
Sí, avui parlarem amb un pediatre i especialista en son per dir-nos exactament si és bo o dolent que els nens entrin tant d'hora o més tard a classe. Avui li preguntarem sobre els pros i contres.
Diuen que els més petits han d'entrar molt aviat, els més adults, l'adolescent, ja una mica més tard.
A mi em feia molta
mandra. Van a dormir molt tard.
Jo soc més nocturna, eh? Sí. Classes nocturnes, hola, què tal?
Molt bé. I tu et menges les ungles, Montse?
No, fa molta ràbia la gent que es menja les ungles.
Sí? Per què, pobres?
Primer perquè dona mala imatge.
Ho passen malament, eh?
Sí, i després perquè per l'estómac, pel segon estómac, tenim dos cervells, una dalt i una baix. Bueno, el de l'estómago i el de la cabeza.
Ho passa malament.
Ho passa malament.
Això de les ungles, amb qui ho parlaràs?
Mira, parlarem amb una professora associada de la Universitat Autònoma de Madrid, que és a més infermera, que és l'Esther Gómez, i que acaba de publicar un llibre que es diu De la cabeza a los pies, una guia de cuidadors del cos, i ens explicarà com tallar-nos les ungles, que són les ungles encarnades, i algun mètode que altre per deixar de que facis aquest mal hàbit de menjar-te les ungles.
De mossegar-te les ungles. Montse, t'escoltem com sempre a les 7 de la tarda.
Gràcies.
Bon programa, eh?
Igualment.
Seguim escoltant Migdia, Cope Catalunya i Andorra, ara com sempre la veu de Pilar García Muñiz i Àngel Correas, que ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.